el Barça ha anunciat ja avui aquest migdia la no continuïtat de Pep Segura com a mànager general de futbol. La notícia ha arribat mentre el primer equip és a Kobe, on demà jugarà el segon amistós de la gira japonesa de pretemporada. I tenim l'enviat especial de Catalunya Ràdio, el Ramon Salmurri. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Aquesta marxa de Segura que estava cantada, podríem dir, i més després que s'anunciés ahir l'arribada de Cloyfer com a responsable del futbol base, cal saber ara si la plaça de Segura queda vacant.
És la gota que ha fet passar el got aquest fitxatge de Patrick Kluivert com a nou director del futbol formatiu, un futbol formatiu que penjava de l'estructura de Pep Segura, que era el mànager esportiu de l'àrea de futbol, és a dir, el màxim càrrec esportiu, per sobre fins i tot d'Ernesto Valverde. Tres elements han marcat la destitució o el comiat de Pep Segura. Primer, el mercat d'hivern, amb els fitxatges de Murillo i Boateng, que s'entén que han debilitat l'equip. Segon, la masia i el futbol formatiu. Fa temps que hi ha debat a la Junta Directiva sobre el mal funcionament de la masia. I tercer, la dimissió de Jordi Mestre, que ha deixat sense xupluc un Pep Segura que ja havia pres la decisió també de plegar. De moment, Erika Vidal i Ramon Plana, al cap de l'estructura adjunts a Pep Segura, són qui agafaran aquest càrrec. Bartomeu ha dit públicament que vol analitzar la situació i a partir d'aquí prendre decisions, però fa tot l'efecte que serà Erika Vidal el nou màxim responsable de la parcel·la esportiva.
Veurem a veure si s'acaba de confirmar tot això. Avui, d'altra banda, hi ha hagut roda de premsa prèvia, demà hi ha partit contra el Vissel Kobe. Valverde i Busquets han parlat dels nous fitxatges i també d'un de l'any passat, de Dembélé.
Sí, a veure, comencem amb el partit perquè Gerard Piqué és baixa, no està disponible per Ernesto Valverde, té molèsties a la cuixa esquerra i per precaució demà no jugarà. Sobre els nous fitxatges, diu Valverde que va veure tant a Griezmann com a Frenkie de Jong amb bones sensacions, però que encara tenen algunes cosetes a millorar.
Es verdad que hay cosas que estuvieron bien el otro día. Hay otras que quizás debamos mejorar y que ellos deben mejorar, sobre todo ir adaptándose a ese juego que queremos. Y mañana es una oportunidad más.
I l'altre nom, ho deies tu, és el d'Ousmane Dembélé. Arriba el seu tercer any com a futbolista del Barça. Diu Busquets que el veu especialment bé, especialment treballador i implicat amb el col·lectiu.
Sí, se le ve mejor. Está claro que todavía llevamos muy pocos días y al final la temporada es muy larga, pero la manera que ha tenido de comenzar es positiva. Esperemos que siga este camino y que sea mucho más fácil, ¿no? Al final a todo el mundo le cuesta los primeros meses, el primer año llegar a un club nuevo con un idioma diferente, una filosofía diferente, compañeros diferentes. Y ojalá pues todo vaya mejor, porque es un jugador que nos tiene que dar muchísimo, porque tiene unas condiciones increíbles y esperamos mucho de él.
Dembélé, doncs, que sembla que ja s'ha posat el despertador a l'hora. La directiva també ha parlat de les crítiques de l'Anyà pel fet d'haver-lo deixat sense el 21 que li han donat a De Jong, no?
A veure, bàsicament no és que hagin parlat d'aquesta situació, però sí que hi ha hagut cert enrenou dins del club. No han sentit gens bé les paraules de Carles de l'Anyà, les crítiques a la cúpula directiva del club, que estan molt molestos, entenen, primer, que no és cert que s'hagi promès el dorsal 21 a Frenkie de Jong, sense comentar-li a l'Anyà, i tampoc s'entén que l'Anyà aparegui públicament sense comentar prèviament aquesta situació en privat, que és que tan a disgust estava. Això s'ha resolt amb una xerrada entre Erika Vidal i el mateix Alanyà per fer-li entendre la situació al futbolista. Per tant, carpeta tancada.
Doncs que no anirà a més tot això. Doncs pendents d'aquest partit de demà, deixem aquí al Japó a Kobe. Ramon Salmurri, bona tarda.
Vagi bé.
Podem afegir, encara parlant del Barça, que la jutge de competició ha resolt avui que els partits de les tres primeres jornades de Lliga s'han de jugar en dissabte o diumenge. Això afecta especialment a l'Atlètic de Bilbao-Barça, que estava previst per el divendres 16, que passa el dissabte 17 de 8:45. A segona afecta dos partits del Girona, el de l'Albacete, que jugarà el 24 d'agost de 8:45, i contra el Màlaga, l'1 de setembre, ja a les 9. La Lliga, però, ha replicat que és ella qui marca els horaris i manté els inicials amb l'Atlètic-Barça en divendres, un capítol més del serial aquest Lliga contra Federació. Parlem ara de l'Espanyol, que ha deixat mig sentenciada la primera eliminatòria prèvia de l'Europa League. Ahir va golejar 4-0 l'Stjarnan islandès al RCD Stadium. És virtualment a la segona ronda. Ho haurà de certificar, això sí, dijous vinent a Islàndia. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
I tot i el gran resultat, el discurs al vestidor és prudent.
Sí, molta prudència. Gallego, per exemple, el tècnic a la sala de premsa ahir era taxatiu davant de la pregunta que li fèiem de si l'eliminatòria estava resolta.
No.
Segur, eh?
Yo no me he visto en el
próximo rival.
Con el próximo rival, la semana que viene no jugamos contra el siguiente equipo, contra el mismo equipo, por lo tanto hay que intentar jugar por...
Gairebé 20.000 espectadors van presenciar el primer partit europeu a l'estadi. Els aficionats es van haver d'esperar la segona part per veure els 4 gols, 2 de Ferreira i 2 de Borja, i respirar tranquils després d'haver patit força la primera part, veient que l'equip, tot i tenir la possessió i la iniciativa del joc, era incapaç de perforar la teranyina defensiva dels islandesos. Avui, Adrià Pedrosa, després de l'entrenament d'aquest matí, ha estat comprensiu amb el neguit de la gent i ha reconegut que els va sorprendre el plantejament tan defensiu de l'Stjarnan.
Bueno, era a lo mejor la frustración que tenía la gente porque la verdad que era complicado, estaban los 10 en el área, pero al haber tanta gente, tanta acumulación, es complicado. Nosotros habíamos trabajado la semana por las imágenes que nos habían enseñado, ellos eran un equipo que presionaba muy arriba. Nos sorprendió un poco que nada más ya recuperar el balón se vinieran tan atrás. A priori estos equipos que son de menos nivel, pues suelen meterse más atrás, suele ser más complicado, pero bueno, nosotros tenemos que trabajar cada partido tácticamente como hay que hacerlo, de la mejor manera, y al fin y al cabo hay que ganar al contrario.
Sobre la versió que va oferir ahir l'Espanyol, satisfacció en general, però molts dubtes i moltes coses per polir. El partit d'ahir, condicionat també per les altes temperatures, no és una prova gaire fiable, segons ha explicat Pedrosa.
Al final hay que dar tiempo para todo, sí que es verdad que las temperaturas están siendo muy altas. Ayer, por ejemplo, hacía muchísima calor, mucha humedad en el campo y nos costó físicamente ya acabar el partido, la verdad, pero sí que es verdad que tanto Gallego nos está inculcando muy bien su modo de juego y poco a poco hay que darle tiempo al equipo y ya está.
L'equip s'entrenarà demà al matí a porta tancada a la ciutat esportiva. Diumenge marxarà cap a Anglaterra, on jugarà un altre amistós contra el Sheffield.
Encara un últim apunt de futbol masculí que ens porta fins a Girona. També va jugar ahir l'equip. En aquest cas, un partit amistós, va guanyar 0-2 al Derby County, però tothom va acabar preocupat per la lesió que es va fer al jove Valerí. Tomàs Llebre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan sabrem l'abast de la lesió al genoll esquerre d'aquest jugador del Girona?
A l'Estadi d'Anglaterra, el nou Girona de Juan Carlos Unzué continua estant de pega. Ahir, primer, Pablo Mafeo va haver de tornar cap a casa per una fractura al sòl de l'òrbita de l'ull esquerre que aquest matí han hagut d'operar a Barcelona. I al vespre, al camp del Derby County, en el seu tercer partit de la pretemporada, al marge d'aconseguir també la tercera victòria de pretemporada, l'equip gironí va tenir aquest ensurt entre la lesió general de la cama esquerra del seu jugador de l'escala, Valerí Fernández. Els primers pronòstics no són gens favorables, però el diagnòstic precís de la lesió dependrà del resultat d'una ressonància magnètica que li han de fer aquesta tarda. Ahir, després del partit, en unes declaracions als mitjans oficials del Girona, de tot plegat en va parlar el seu jugador, Pedro Alcalá.
Los resultados no importan, pero sí que es verdad que si va ganando, pues vas cogiendo confianza y el equipo se viene arriba para este inicio de temporada. Estamos haciendo un buen trabajo, que estamos cogiendo ritmo, bueno, pues poniendo la puesta a punto. Lo que pasa es que ha sido una pena lo de Valeri, que bueno, no, tenía muy buena pinta y esperemos que no sea nada grave, esperemos los resultados de las pruebas.
Per culminar el seu estatge de pretemporada de la ciutat esportiva del Manchester City, el Girona en el seu quart partit de la pretemporada, demà s'enfrontarà al Leeds, l'equip de Marcelo Bielsa. Com el Derby County, també el Leeds és un dels equips de la English Football League Championship, la segona divisió anglesa.
Deixem el futbol, parlem de waterpolo. La selecció espanyola femenina, amb 12 catalanes a l'equip, ha perdut finalment la final del Mundial contra els Estats Units, però han revalidat la plata. Maria Guixa, bona tarda.
Bona tarda.
Les jugadores nord-americanes que no han donat cap mena d'opció a l'equip de Miki Oka.
Que ha perdut 11-6 en un partit que les jugadores nord-americanes han trencat ja el tercer període amb un parcial favorable de 4-0 que ha deixat en estèril qualsevol tipus de reacció per part del combinat espanyol, que ha vist com les jugadores d'Adam Krikorian anaven eixamplant diferències fins a situar l'11-6 definitiu. Per tant, Estats Units, que revalida el títol mundial, suma el seu 6è mundial, i les nord-americanes, també actuals campiones olímpiques, han mantingut una hegemonia infranquejable des del 2014, que les ha convertit en les dominadores absolutes del waterpolo mundial femení. El balanç de la plata l'ha fet el tècnic Miki Oka.
Nos hemos enfrentado a Estados Unidos, que los últimos 10, sí, posiblemente los últimos 10 años, es el mejor equipo del mundo con diferencia a día de hoy. Y bueno, pues... Yo creo que hemos hecho un gran campeonato, hemos dado un gran nivel de juego y bueno, nos hemos llevado una medalla de plata, hemos estado en una final y hemos cogido plaza para los Juegos.
La selecció espanyola amb 12 integrants catalanes de les 13 que formen aquest equip ha revalidat la medalla de plata mundial, suma el seu palmarès de campionats del món, també té un or, recordem, el de Barcelona 2013.
En natació, Maria, la catalana Mireia Belmonte, que s'ha classificat per la final dels 800 lliures, i Àfrica Zamorano ha nedat les semifinals dels 200 esquena.
Belmonte s'ha classificat per la final de 800 amb el 7è millor registre, amb un temps de 8:28:22, s'ha quedat a gairebé 11 segons de la nedadora més ràpida, la nord-americana Lia Smith.
M'he trobat bastant bé que els dies anteriors i vaig atenar a la final, així que demà suposo que podré donar una miqueta més i ara estic molt contenta d'anar progressant en cada cop.
La també catalana del Sant Andreu, Àfrica Zamorano, ha nedat les semifinals de 200 esquena amb un temps de 2:10:54, acabat en 13a posició, s'ha quedat però sense classificació per la final.
I en l'àmbit internacional han caigut avui dos rècords del món més a Guangzhou.
Ja són 6 els que han caigut en aquest Mundial de Corea del Sud. El primer l'ha batut el nord-americà Caleb Dressel, que ha fet caure una marca de Michael Phelps de feia 10 anys. Ho ha fet a les semifinals de 100 papallona amb un temps de 49:50. Això significa que l'ha rebaixat en 32 centèsimes. El segon també un altre nord-americana, l'ha establert Regan Smith, una jove nedadora de només 17 anys a les semifinals dels 200 metres esquena.
Temps ara pel Tour de França. Josep Antona Isa, bona tarda.
Bona tarda.
Falten 3 etapes pel final. No està gens clar qui serà el guanyador. Aquesta edició és una de les més emocionants dels últims anys. L'etapa d'avui, una de les més mogudes.
Només 134 segons separen el primer a la Philippe del 6è a la General. Queden 3 etapes, 2 d'alta muntanya. La primera part avui els corredors pugen 2 ports de tercera i un de segona. Després pujaran l'Isseran, un port de categoria especial al sostre del Tour. A continuació, descens i nova pujada a l'estació de Tiny, de primera categoria, només 2 quilòmetres del final. Terreny idoni pels escaladors, com ara Egan Bernal, el colombià segon a 1:30 del jersei groc.
Estoy luchando el Tour de Francia, ¿no? No, todavía no me lo creo. Es una sensación muy bonita y nada, espero seguir haciéndolo bien. Faltan 2 días para llegar a París. Son 2 días en los que vamos a intentar lo posible para dar el mejor resultado.
La batalla ha començat avui molt aviat amb una escapada de 4 bons corredors, Nibali, Bilbao, Dan Martin i Jesús Herrada, que ha estat el detonant d'una de més important amb un grup de 20 ciclistes, entre els quals els esmentats i també el català Marc Soler. Però la nota destacada fins ara són els problemes a la cuixa que té Thibaut Pinot, amb problemes a la cuixa, despenjat a més de 2 minuts del gran grup.
La xarxa Ford de Catalunya t'ofereix aquest espai.
Parlem de Fórmula 1, el circuit de Barcelona-Catalunya. A més, avui un comunicat on diu que encara no està tancat l'acord per prorrogar un any més la Fórmula 1 a Montmeló. Només reconeix que les converses continuen obertes.
Segons el diari Ara, la Generalitat avalarà els 21 milions d'euros que reclamen els organitzadors del Mundial de Fórmula 1. Aquesta xifra és la que costa tenir el Mundial al circuit de Barcelona-Catalunya i com que amb el taquillatge no es cobreix aquesta quantitat, la Generalitat es comprometrà a posar el que falti. Manté que una cosa és la recaptació de la cursa aquell cap de setmana i una altra l'impacte que la mateixa cursa té a la comarca i tot Catalunya en aspectes turístics, de transport o restauració. D'aquí ve l'interès a mantenir la Fórmula 1 a Montmeló almenys una temporada més. Recordem que el Mundial s'atura avui a Alemanya, el circuit de Hockenheim és escenari dels entrenaments previs del Gran Premi de diumenge. Ara a les 3 comença la segona sessió de lliures. El més ràpid de la primera ha estat Sebastian Vettel davant de Leclerc i Hamilton.
Ens passem la vida esperant. Esperem vacances, concerts i el cotxe. El cotxe pel qual ja no et penses seguir esperant. It's Audi Time. De l'1 al 31 de juliol. Ara el teu Audi Q5 Advance per 290 euros al mes amb tots els serveis inclosos. Oferta My Renting d'Audi Financial Services. Més informació a Audi Retail Barcelona Pones, a la zona franca, carrer de la lletra A61.
Quan falten 5 minuts per les 3, tornem al futbol. S'han acabat les vacances pel futbol femení català. Aquesta setmana han tornat a la feina els primers equips del Barça i l'Espanyol. Aitor Rus, bona tarda.
Bona tarda.
Les blaugranes, però, van haver d'esperar fins ahir per poder-se entrenar amb més normalitat.
Doncs sí, ahir dijous ja es van incorporar bona part de les internacionals i avui Lluís Cortés ja comptava amb 17 jugadores a falta d'algunes internacionals més i de les que estaven disputant l'Europeu Sub-19 a Escòcia.
Aquesta temporada, però, veurem cares noves en aquest equip del Barça.
Això mateix, fins a 5 fitxatges ha fet el club aquest estiu. Algunes són cares conegudes, com és el cas d'Andrea Falcón i de Jennifer Hermoso, que ha valorat avui així la seva tornada al club després de 2 anys.
Bueno, al final estoy donde quería estar y yo aquí estoy feliz, me siento feliz y al final es lo que una busca, ¿no? El despertarse y decir quiero estar en este sitio y creo que aquí lo puedo encontrar.
Els altres tres fitxatges que encara no s'han pogut entrenar són la nigeriana Azizat Oshaola, la noruega Caroline Graham i la mallorquina Catacoll. L'entrenador Lluís Cortés espera que aquesta bateria de fitxatges ajudi l'equip a aconseguir el títol de Lliga.
Esperem. O sigui, al final, quan fitxem jugadores, intentes fitxar per millorar la plantilla o les opcions o les possibilitats que té el teu equip. Llavors, quan decidim fitxar aquestes jugadores, és perquè creiem que ens poden ajudar, que poden sumar, i espero que ens ajudin a ser un millor equip i a competir millor, per almenys tenir més opcions de guanyar la Lliga i de competir el millor possible.
I un últim apunt, perquè si ahir a la tarda el club posava a la venda les samarretes del Barça femení, avui ha fet oficial la renovació de la davantera holandesa Lieke Martens fins al juny del 2022.
Per la seva banda, les periquites també preparen el nou curs i en aquest cas també ho han pogut fer més efectius.
Sí, les de Salvador Jaspe s'han entrenat pràcticament al complet només amb la baixa d'Anna Torrodà, que també estava disputant l'Europeu Sub-19. Jaspe confia que aquest any els sis fitxatges que ha fet el club puguin ajudar a intentar millorar els resultats de la temporada passada.
Bueno, en principio vamos a conocer el grupo, las jugadoras que han venido nuevas, y a partir de ahí estamos viendo que la liga está creciendo y que todos los equipos están reforzando, y vamos a ir analizando cada partido y a partir de ahí intentar acabar mejor que el año anterior.
Entre les baixes més destacades trobem la de Stevie, que passarà a ser delegada de l'equip, i una de les més sensibles, la de la jove migcampista Maria Llompart, que no va acceptar l'oferta de renovació del club al maig.
I aquesta nit que ve hi ha derbi madrileny als Estats Units i la lesió de Marco Asensio, que estarà fora dels terrenys de joc com a mínim uns 6 mesos, ens ha marcat aquest partit. A les hores prèvies del derbi madrileny es jugarà aquesta nit, com dèiem, a Nova Jersey.
La primera vegada que aquests dos equips juguen fora d'Europa, amb l'al·licient afegit de veure el fins ara jugador blanc Marcos Llorente amb la samarreta de l'Atlético. El que, en canvi, no és clar que pugui jugar és Joao Félix, que té molèsties. El tema del que més es parla aquests dies a la concentració dels dos equips és la lesió greu de Marco Asensio. Zidane, el tècnic del Madrid, se l'ha vist preocupat, però no ha volgut respondre sobre com solucionarà la seva baixa.
Tu piensas que yo estoy pensando en eso ahora, en el jugador quien va a reemplazar a Marco eso. No, no. Nosotros estamos decepcionados con eso, estamos tocados con la lesión de Marco, pero claro, tenemos un partido mañana y vamos a pensar en eso. Hacer un buen partido y luego veremos, volvemos a casa y veremos lo que va a pasar, pero tenemos una plantilla y la plantilla nuestra es la que tenemos aquí.
El partit de Nova Jersey començarà aquesta matinada a les dues.
Encara un parell de punts breus. L'Andorra sembla l'equip més ben posicionat per quedar-se amb la plaça del Reus a segona B. Dilluns, la Federació Espanyola farà oficial la decisió final, però l'equip pirinenc és el favorit en primer lloc perquè pertany a la Federació Catalana i això li dona preferència i, a més, està disposat a pagar els 452.000 euros que reclama de la Federació a qui vulgui la plaça del Reus. I després us expliquem que Marc Gasol, com a president del Club Bàsquet Girona, s'ha reunit amb el president de l'Uni Girona, Cayetano Pérez, abans d'incorporar-se a la concentració amb la selecció espanyola de bàsquet. Segons un comunicat conjunt, aquests dos clubs de bàsquet de la ciutat de Girona s'han trobat amb l'objectiu d'impulsar una sèrie de propostes que beneficiaran les dues entitats i també els seus respectius socis i aficionats, els de l'equip de la Lliga Femenina de l'Esparcidrif Girona i els de l'equip de l'Ep Plata del Club Bàsquet Girona.